Cugat, Cugat Media, notícies.
Bon dia a Sant Cugat i els altres 201 municipis que depenen del sistema Ter Llobregat diuen adeu a les restriccions per la sequera i se situen en una fase de prealerta, deixant enrere més de 3 anys de situacions complicades en fases d'alerta, excepcionalitat i emergència. El govern ho ha ratificat aquest dimarts i l'executiu preveu que es publiqui entre aquest dijous i divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tot plegat és possible perquè els embassaments han superat el 64% de la seva capacitat. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat inicia una nova temporada amb la programació especial per celebrar el 35è aniversari de la formació. Amb més de 800 concerts en la seva trajectòria, la Simfònica aposta enguany per una programació que fusiona grans obres del repertori clàssic amb obres de compositors moderns, solistes de prestigi i joves promeses. Júlia Caravantes és una patinadora santcugatenca que amb només 13 anys ha guanyat la Copa d'Europa Infantil a la modalitat de lliure. La nova temporada s'obre amb el salt a la categoria cadet i amb el Campionat de Catalunya, d'Espanya i les opcions de classificar-se per a la Copa d'Europa o l'Europeu que anirà en funció dels resultats a l'estatal. Caravantes s'entrena més d'una trentena d'hores a la setmana amb el Club Patinatge Artístic Ripollet. La jove santcugatenca té un repte i un horitzó clar: participar en el Mundial Absolut d'aquí a uns quants anys. I arriba a Sant Cugat una de les millors jugadores de la Lliga Iberdrola, Anne Sengotita Bengoa, reforç de luxe del DSB Volley Sant Cugat, procedent del Quileso Cuellamos. La jugadora de 27 anys actua d'oposada i té un llarg recorregut i experiència a la Lliga Espanyola. El club santcugatenc suma qualitat a l'equip amb l'arribada d'aquesta jugadora, juntament amb Mayra Westergaard, una dupla d'alt nivell per un conjunt que vol ser més ambiciós a la Copa de la Reina i a la competició domèstica. I l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat nomenada responsable de compliment d'Esquerra, tal com ha avançat l'Ara. El canvi es va aprovar a l'executiva de la setmana passada i així es va informar dissabte al Consell Nacional. Mireia Ingla va formar part de la Comissió de la Veritat, que investigava l'anomenada estructura B del partit. De fet, ara ella és qui haurà de culminar la investigació oficial del partit sobre el mateix tema. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui volem posar el focus en l'economia social i solidària, un model que aposta per posar les persones, el medi ambient i el territori al centre. A Sant Cugat, el pol cooperatiu La Politja, que treballa per impulsar projectes amb els valors de l'economia social i solidària, està elaborant un nou pla estratègic que marcarà les línies d'acció per als pròxims anys. Per parlar dels reptes i les oportunitats de l'economia social i solidària local, avui ens acompanya Nino Ramírez, que és gerent de Doble Via, una entitat membre de La Politja al pol cooperatiu de Sant Cugat. Nino, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Un dels reptes que teniu sobre la taula és el nou pla estratègic que ara comentàvem d'economia social i solidària. Quins són els grans eixos d'aquest pla?
Sí, mira, correcte. Estem treballant, també he de dir que estem treballant en el marc de la taula d'economia social i solidària de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és un òrgan de participació de l'economia social i solidària per, d'alguna manera, participar també de les polítiques públiques municipals, i estem com a Politja, lògicament com a pol cooperatiu i conjuntament amb altres entitats d'economia social i solidària de Sant Cugat, doncs construint i aportant per construir aquest pla estratègic pels propers 2-3 anys. Les línies estratègiques, doncs mira, hi ha dues de clares i evidents, que és seguir donant difusió, promoció i sensibilitzant per l'economia social i solidària local, donant a conèixer el model, els avantatges que aporta, sobretot amb l'economia local i l'impacte que genera, contribuir a l'enfortiment de l'economia social local perquè la capacitat d'impacte que fem millori qualitativa i quantitativament, i per aquest període en concret ens proposem aconseguir impulsar un projecte estratègic de ciutat, que li diem, on volem aconseguir visibilitzar i generar un impacte que traslladi a la societat, a la ciutadania, la capacitat, la voluntat i l'esforç de l'economia social per estar al servei de la comunitat.
Anem pel primer d'aquests eixos, la difusió i la promoció, que són una part fonamental en qualsevol projecte, també en l'economia social i solidària. Quines accions concretes preveieu per fer-la més visible entre ciutadans i empreses?
Doncs mira, pel que fa a la difusió i promoció, sentim que és important seguir donant a conèixer el model. És a dir, la ciutadania, encara molta gent no sap ben bé quines són les particularitats de l'economia social i solidària i quins avantatges d'impacte doncs al territori hi aporta, i és important seguir-ho traslladant. En aquest sentit, doncs, hi ha algunes accions com una fira d'economia social i solidària que es fa ja fa uns anys, doncs mantenir-la, i accions de sensibilització a diferents sectors. Concretament, ens sembla molt interessant i molt important poder incidir en el sector educatiu. Pensem que per poder sensibilitzar i traslladar aquests avantatges i aquest potencial, entrar en el sector educatiu amb el missatge de què és l'economia social i treballar amb infants, joves i adults des d'una perspectiva educativa amb aquests conceptes, creiem que és important i apostarem. Pel que fa a la promoció, hi ha una altra línia molt, molt significativa també, que és tota la que té a veure amb l'impuls i la promoció de la compra pública responsable. I aquí hi ha un sector molt important que té a veure amb tot allò que les administracions públiques, i en concret, doncs, a nivell local, l'Ajuntament, com a gran actor econòmic, doncs necessita cobrir determinades necessitats, i amb moltes d'aquestes que les podríem cobrir des de l'economia social i solidària, generant un plus de valor, des del nostre entendre, pues, que té a veure amb les nostres característiques, no? Una ocupació de qualitat, una participació de les persones que treballen en la pròpia organització amb sistemes de model democràtics, un arrelament al territori, i una sèrie de factors de compromís amb el medi ambient i amb la inclusió de persones més desfavorides, que creiem que ens fa un soci prioritari per tot allò que té a veure amb el desenvolupament de serveis i d'activitats vinculats a la compra pública responsable.
Imagino que aquesta mateixa promoció que vinculaves a l'Ajuntament respecte de l'economia social i solidària també seria interessant fer-la amb les empreses.
Sí,
no?
Sí, absolutament, absolutament. També hi ha una línia que ens plantegem de poder arribar com a possibles doncs, proveïdors, partners o empreses que poden resoldre necessitats de les organitzacions, de les empreses del territori. En aquest sentit, pensem que cal superar una barrera que potser de vegades ha semblat que diferencia, distancia, inclús confronta els models més d'economia social i mercantil. Nosaltres tenim clar que apostem per al nostre, per això hi som, però pensem que també cal obrir un diàleg de col·laboració i d'estratègia i que també hi ha fórmules i personalitats d'economia mercantil tradicional que també fan una aposta interessant i un compromís amb les persones i amb el territori amb qui segur que podem col·laborar.
Parlem ara de l'enfortiment. Actualment la Politja la formeu 7 organitzacions, ArcBac, Polen Edicions, Cal Temerari, La Sembra, El Cugatenc, Doble Via i l'Institut de l'Ecoedició. La voluntat és seguir creixent?
Doncs mira, aquest és un debat que tenim. La voluntat és seguir fent créixer la representació i la representativitat de l'economia social i solidària al territori. Estem amb una reflexió interna que té a veure amb si, a més del pol cooperatiu La Politja, que té una voluntat d'apostar per la creació de projectes d'intercooperació empresarial de tipus productiu entre les cooperatives que en formem part. Aquesta és una vocació molt clara. També, evidentment, sensibilitzar el territori respecte al tipus i model d'economia que nosaltres proposem i enfortir-nos com a empreses, però creiem que potser també hi cap un altre espai de representació més ampli que representi l'ecosistema de l'economia social i solidària a Sant Cugat, on hi hem d'estar representades moltes més organitzacions, i també La Politja, i on, d'alguna manera, amb més capacitat, amb més pols, amb més diversitat, amb més força, puguem actuar com a interlocutors davant de determinades administracions o davant de determinats organismes. Per tant, fer créixer el pol, sí, des d'una perspectiva d'intercooperació productiva i conjuntament amb altres o amb la resta d'economia social i solidària del territori, fer créixer els espais de representativitat per, d'alguna manera, defensar els nostres interessos i proposar allò amb el que creiem, que és una economia més al servei de les persones i més al servei del territori.
I per fer-ho, a través de quines estratègies us plantegeu?
Doncs, mira, creiem que hi ha dos espais fonamentals amb els quals hem de seguir treballant. Un és disposar de plans estratègics de desenvolupament de l'economia social i solidària, uns plans estratègics entesos com el resultat d'una aliança i d'un treball compartit amb les administracions públiques i entre les entitats d'economia social del territori. Això seria un dels temes. Ara, recentment, el que estem treballant doncs, es presentarà en els propers mesos i, a més, tenim la sort, i ho hem de dir també, no?, que l'Ajuntament ha aconseguit, doncs, d'alguna manera, apalancar uns recursos d'una altra administració pública per fer una mica més gran l'impacte d'aquest nou pla estratègic. I aquest és un dels eixos. Un altre, segur, doncs, és el de seguir construint espais de representació i de treball compartit. La taula d'economia social n'és un. Més endavant podria sortir un consell municipal de l'economia social i solidària. I el que tu apuntaves, d'alguna manera, trobar també el nostre espai de relació i de construcció de la proposta econòmica de Sant Cugat al costat d'altres models organitzatius empresarials. I aquí el que reivindiquem també és no només tenir el nostre espai com una economia social i solidària amb la nostra tinència d'alcaldia, que estem doncs, satisfets i contents amb la feina que fem, sinó també ser agents polítics i agents representatius quan es parli d'economia de Sant Cugat, quan es parli d'empresa de Sant Cugat, quan es parli d'educació a Sant Cugat. És a dir, l'aspiració és a poder exercir una certa influència transversal amb aquells espais municipals i territorials on creiem que tenim coses a dir. Com podria ser, per exemple, també l'accés a l'habitatge i la construcció de possibilitats habitacionals en format cooperatiu, com s'està fent en altres territoris, i que pot ser una, segur que no la solució, però una proposta alternativa per resoldre el problema gravíssim d'accés a l'habitatge que poden tenir molts joves i moltes persones avui en dia.
I per tot això també us ajudaria un espai físic de referència on trobar-vos i que serveixi a l'hora de promotor per a l'economia social i solidària, no?, a la ciutat?
Correcte. Tenim un repte amb els propers anys, que és també intentar ubicar aquest espai de referencialitat de l'economia social i solidària en el municipi. Un espai que hem d'acabar de veure si és un espai en concret, si són diversos, si és un territori concret, com pot ser en uns altres llocs que s'està desenvolupant, no només en un espai, sinó en diversos que acaben formant un barri o que acaben formant un territori de referència, i amb la intenció de que en aquí passin coses referenciades a l'economia social i solidària i connectades amb la satisfacció de necessitats de la població i de les organitzacions de la població. És, per tant, un lloc on ens hi trobem, on puguem intercooperar, on puguem prestar serveis, on puguem donar-nos a conèixer i on puguem també oferir solucions a iniciatives d'economia social i solidària que potser en etapes primerenques els hi costa molt tenir un accés a un espai de treball, a un lloc on assessorar-se, a un lloc on enfortir-se.
És un objectiu per a vosaltres, doncs?
És un objectiu. És un objectiu compartit, també t'he de dir, perquè diguéssim que... és tan gran, és tan complexa i suposa un esforç econòmic financer tan significatiu que aquí el que apostem és per la cooperació público-privada comunitària. O sigui, público-cooperativa comunitària, en aquest cas. És a dir, creiem, apostem, interpretem que ha d'haver espais públics dintre del que és el patrimoni públic municipal o inclús d'altres organitzacions sense ànim de lucre, que pugui posar-se al servei d'aquest projecte i d'aquesta iniciativa. I el que volem és explorar aquestes possibilitats.
Mm-hmm. Anem al tercer dels eixos d'aquest pla estratègic, que és impulsar un projecte estratègic de ciutat des de l'economia social i solidària. Teniu definida alguna proposta del que podria ser?
Doncs mira... estem treballant ara mateix en aquest cercle ampliat que et comentava d'entitats d'economia social de Sant Cugat, no només la Politxa, sinó algunes altres organitzacions que s'han afegit, justament amb les fases inicials. Les fases inicials tenen dues necessitats importants. Una és que aprofundim en el nostre coneixement i confiança, coneixement per saber què fa cadascú i què podríem fer juntes que suposi un valor afegit i que pugui donar resposta a una necessitat concreta de Sant Cugat, i confiança, evidentment, també, doncs, perquè les persones i les organitzacions, per poder cooperar, hem d'establir aquests processos de confiança. Estem fent això, estem fent també un cert diagnòstic de necessitats i possibilitats, cap a on podríem orientar aquest tipus de projecte, on nosaltres podem intervenir millor per donar resposta a una necessitat que considerem estratègica en aquests moments, tenint en compte les diferents diagnosis que s'han pogut fer. I amb això, diguéssim que sabem que tenim un primer període d'uns mesos, dos, tres mesos encara per endavant, per acumular aquesta confiança, informació, diagnosis i posada en comú de possibilitats. I la voluntat és tenir, a partir de setembre del curs vinent, una o dues propostes de projecte estratègic orientat amb les que voldrem, d'alguna manera, lògicament, doncs, establir un diàleg amb l'Ajuntament per veure quina encaixa millor amb les seves polítiques i quina també és més interessant per dur a terme. Mm.
Un altre dels punts clau és fomentar una compra pública responsable a Sant Cugat. En aquest sentit, quins obstacles identifiqueu perquè les empreses d'economia social i solidària participin més en la contractació pública a la ciutat?
Doncs mira, hem tingut aquest... No fa gaire, en aquest curs escolar hem tingut una iniciativa força interessant que es va impulsar des de la taula d'Economia Social i Solidària, que va ser un projecte que tenia diferents fases amb les anomenat potencials d'intercooperació amb les organitzacions d'Economia Social i Solidària del territori. Aquí què vam pretendre amb l'ajuda d'assessors externs? Vam pretendre treballar amb tècnics municipals per entendre i diagnosticar quines dificultats i limitacions estaven trobant des de l'Ajuntament per apostar més clarament per temes com les clàusules socials o la contractació público-comunitària i alhora identificar quines necessitats de contractació i de serveis en tenien. Per això, per un costat. Per un altre costat, amb l'economia social i solidària del territori per veure quines dificultats d'accés a les licitacions i a les demandes de l'Ajuntament hi tenien i quines potencialitats de resposta a aquestes necessitats de compra pública doncs, en tenien. D'això, que et dic, van ser doncs, diverses fases d'estudi i de treball participatiu, en van sortir tres prioritats que jo destacaria perquè van ser les que van emergir del col·lectiu que vam participar. La primera és la necessitat d'incorporar de manera transversal a tots els òrgans de l'Ajuntament clàusules socials aprofitant el límit que permet la llei. Perquè sovint ens diuen que és que la llei, amb aquests temes, doncs clar, no es pot prioritzar determinades empreses per un tema de competitivitat i tal. Diguéssim, no és del tot cert. Hi ha molts estudis fets per administracions públiques, hi ha molts dictàmens, hi ha molta documentació que obre les possibilitats de per on sí que es pot actuar. Es tracta d'analitzar-los, recopilar-los i tenir voluntat també política per portar-los a terme a dintre de l'administració. Per tant, primera prioritat, avançar amb això. I lligat amb això, teníem la voluntat de seguir treballant amb aquest aquesta prova pilot que t'explicava, per seguir fent trobades Ajuntament-Economia Social al llarg de l'any, al llarg del temps, i seguir treballant conjuntament, inclús si s'ha de fer algun tipus de formació al personal tècnic o polític o jurídic de contractació de l'Ajuntament, doncs aquestes fórmules ja existeixen i les podem replicar a Sant Cugat. Per tant, aquest seria una de les grans necessitats. L'altra té a veure amb construir, elaborar, tenir disponible una base de dades i un catàleg de compra pública, de compra responsable a Sant Cugat. És a dir, tots els que ens hi movem des de l'economia social i solidària i oferim serveis, productes, assessories, el que sigui, realment què és el que podem oferir? Què és el que tenim a disposició de ciutadania, organitzacions i administracions públiques, i poder-ho visibilitzar clarament. I, finalment, doncs, lligat amb el que et deia abans, poder mantenir anualment una trobada entre persones de l'Ajuntament i de les entitats per anar fent una avaluació de com estem avançant amb totes aquestes intencions de col·laboració.
Aprofitant això que ens explicaves ara, posem com a exemple Barcelona. S'han produït clàusules socials que obliguen a subcontractar un 35% amb empreses d'economia social i solidària. Creus que aquest model es pot reproduir a Sant Cugat?
Absolutament, la llei ho permet. La reserva de determinats tipus de contractacions és una cosa que s'està fent, per tant, és legal i es pot fer, i nosaltres considerem que amb aquesta aliança público-comunitària cooperativa és una de les que més pot ajudar. De fet, defensaríem que tot allò que té a veure amb els serveis d'atenció a les persones hauria de ser obligat que no sortís a subhasta, perquè de vegades les licitacions són unes subhastes on el que es prima és el preu, i que es fessin servir altres models que primin més la qualitat i que, de fet, es reservés aquest conjunt de serveis d'atenció a les persones per a empreses i organitzacions que no primen el benefici econòmic, sinó donar un bon servei a la ciutadania.
Doncs ho deixarem aquí, Nino Ramírez, gerent de Doble Via, una de les entitats que forma part de la Politja, aquest pol cooperatiu de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per venir a la nostra cita.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Bon dia.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quin era el panorama escolar de Sant Cugat al segle passat? Quines escoles hi havia a la ciutat? Quines eren les seves característiques? Eren públiques o privades? Avui volem fer la fotografia dels centres per on han passat molts santcugatencs i santcugatenques i ho fem gràcies al record i la memòria, a més de l'experiència, de tres santcugatenques. L'Àngels Auladell, molt bon dia. Com
hola,
estàs?
Hola, bon dia.
La Dolors Gabernet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la Rosa Díaz, molt bon dia.
Bon dia.
Començarem la història per una escola, no sé si era escola o escola bressol, que era coneguda per Ave Maria.
Sí, senyora.
Ave Maria, Dolors, acosta't al micròfon.
Ave Maria,
què era? Una escola bressol?
Era un parvulari.
Un parvulari?
Sí.
Estem parlant de 15 anys. Quina època era?
Això era de l'any 1955.
O abans. Sí, als anys 50. Abans. O abans.
55.
Només abans, perquè jo hi vaig anar-hi el 1952 i n'hi havia unes quantes més grans que jo i jo vaig estar allà fins a l'any 56. Allà hi anaves fins als 7 anys. A partir dels 7 anys, bueno, poder, és el que vindria a ser com una guarderia d'ara. Era pública, era de l'Ajuntament, i estava al local, sí, 50, darrere mateix 50. De l'Ajuntament.
Ajuntament antic.
Sí. Ah, bueno, esclar, l'Ajuntament
de la plaça allà, Barcelona.
Allà, no, però estàvem entràvem, a la carretera, eh?
Ah, entràvem per l'altre cantó.
Sí, per la carretera entràvem.
Que és allà on hi ha la...
Sí, hi ha una oficina allà.
No, al costat.
El síndic, el síndic.
Aquells
síndics,
que, bueno...
Sí. El síndic, sí.
Oh, és on hi ha el síndic ara.
No, allà el síndic no.
No, al costat
sí. Hi ha l'Ajuntament. Doncs totes aquelles finestres que hi ha a l'Ajuntament, allò era l'escola. Hi ha una portalada gran,
sí.
I llavors hi havia tota una sala molt gran també, amb tres o quatre finestres que donen a la carretera. Sí. Allò era l'escola.
L'Àngels diu que s'estaven fins als 7 anys. Des sí. A partir de quina edat?
Els 3.
Dels 3 als 7
sí,
anys.
Sí, sí.
I estaven diferenciats per edats?
No.
Les classes?
No. Tot
a veure, les classes no estaven diferenciades no. Per edats, ni aquesta escola ni les altres posteriors.
No.
Perquè
no.
Jo amb aquesta abans, m'hi havia anat, perquè mira, aquí estava la floresta.
Aquí estaven tots els nens, i això...
Que la Dolors ha vingut documentada...
Perquè la Dolors havia estat professora d'aquesta escola.
La Dolors havia estat professora?
Sí, jo havia estat aquí 7 anys, sembla que van ser, i aquesta del senyor Felip... I la Maria, que també va estar-hi 2 anys.
Llàstima no es puguin veure les fotos, perquè són...
Sí, és una llàstima.
Sí, són molt guapes.
Són xulíssimes.
Sí.
Quants professors i professores hi havia?
La directora era la senyora Felip, Josepa Felip Mestres. Era la directora, que era una senyora de Reus. Va vindre aquí a Sant Cugat, li van donar aquesta plaça, i ella vivia a les monges franciscanes. Vivia allà, ella.
Però no era llavors, monja. Però no era monja.
No, monja no. Llavors el que va fer és buscar que l'ajudessin, perquè, clar, tants nens, més i més, com que la sala era molt gran, doncs més nens, i ens va buscar. Jo primer hi vaig anar-hi per mediació de la Maria Teresa Muntanya, que es va fer monja, i després em va dir, Dolors, ho ves i que t'agradarà, perquè, doncs, en si era una cosa bonica, i a mi m'agraden també molt els nens, i vaig anar-hi. i m'ho vaig passar molt bé. O sigui, que és una època de la meva vida preciosa.
I feies de professora?
Sí, clar.
Però en aquella època els professors feien de tot, no? Vull dir...
Ella manava i ella deia el que teníem que fer. Ara, nosaltres l'ajudàvem. Jo de professora no he sigut, perquè no he estudiat, però m'han agradat molt els nens i llavors ajudava aquesta senyora.
I de quants infants podem estar parlant que hi havia?
D'uns 80.
Uns 80?
Sí, o més.
Diferents classes, suposo, no, Dolors?
No, era tot una classe.
Tots junts, tots 80 junts.
Sí, menys els petits.
Que... O sigui, no hi havia ràtios.
Bueno, clar, jo recordo la meva classe, que també déu-n'hi-do els que érem. No sé, els que érem, però...
Els més petits, que posa, doncs, que quan entraven els 3 anys, els 4 o 6, 3 o 4 o 5, 6, hi havia una habitació, com ara sí. 6, com ara aquesta, petita. Més o menys, que allà hi anaven a prendre les vocals.
Exacte.
Els nens, amb un banc així, una pissarra a la paret, amb les lletres. Ah. I totes aquelles lletres tenien una música. O sigui que prenien les vocals cantant, com aquell que diu.
Te'n recordes com feia?
Sí.
Com feia?
Aquí davant, tot de nens. Eh? I la pissarra ho veien. Llavors jo assenyalava. La A. Ah.
La mare em va pagar.
No, jo només deia
això. A nosaltres sí.
I aquesta?
Hauríeu de veure la Dolors, que està fent totes les senyals.
I llavors els nens pues, feien el que feien. I ho prenien, que cada una tenia el seu. Eh? I
es tocava el nas.
Es picava el nas. Mm. Oh! Com veien la O. I quan veien la U. Totes tenien un gest. I amb això, en 4 dies, aprenien les vocals.
Tu les vas aprendre així, Àngels?
A veure, jo amb ella no la vaig tenir, però jo estava amb la Maria Teresa Muntanya. Clar, jo... Ella bueno, hi va anar-hi més
i
tard.
I com les vas
sí.
aprendre?
Llavors, ara m'he recordat que dèiem la... Inclús hi havia com uns ulls allà. La mare em va pagar. Jo no sé per què. I jo no vaig venir... I no sé, ara ja no me'n recordo més de l'oi.
O sigui, que eren rodolins, no?
Sí.
I això,
els meus nens que jo vaig anar, no, només teien les vocals i prou.
Sí,
hi ha una... Amb les formes.
Eren grosses, les lletres allà a la
pissarra. Sí, clar, les vocals.
O sigui, després... en aquest quartet hi havia els sí, més petits els aprenent petits les vocals. Aprenent això.
Llavors aprenien la M i la P per ajuntar pa o pi o po o pu. I la M també tenia música, i la P també. Quan veien la M, i aquesta la M? No, això, em sembla que era la P, aquesta. La M, així. La M, ma, i la P, pues,
fent girar la mà.
I així llegien, i després estaven ja pel mig. Els més petitets, aquí a l'habitació. Saps?
I després els altres, les altres edats, com estaven distribuïts?
Tots junts.
I és que no m'imagino com, no imagino com era una classe amb els més grans, per exemple.
Bueno, grans eren 7 anys, més grans ja no.
Sí,
ja. I els altres 6 i 5, vull dir, estaven per taules, clar, llavors ja tot eren taules, 6 de 4, doncs, és clar, si tenien 7 anys, doncs aquí els de 7, allà els de 6, aquí, més o menys així, aquest ordre. Però no hi havia cap més classe, era una classe gran i prou.
Jo sí. No vaig... Això ja fa més,
Rosa,
més
tu,
anys,
però... Rosa, tu en aquesta escola no hi vas
no,
anar.
No, jo vaig anar al Jardí d'Infància, que és més... que després era la Massip, que va començar sí, al carrer Villar,
sí.
I després, quan es va fer l'edifici al carrer Valldoreix cantonada Rosselló, sí. Llavors vaig anar allà. Però també passava el mateix, però no érem tan petits, ja teníem... Fins que no començava en batxillerat, anàvem tots junts. No, bueno, a veure, era una escola mixta, però els nois anaven a la seva classe i les noies a la... Sí, estàvem separats, clar. Les classes.
Sí.
I el pati, quan ells pujaven, nosaltres baixàvem. Vull dir que tampoc no estàvem
junts. No es creuàveu? Vull dir que
bueno,
no...
Bueno, es creuàvem no... per allò donar-te paperets.
Però no coincidíeu no, a l'hora del
no,
pati?
No, però ni... les edats també estaven barrejades.
Les edats també clar, estaven barrejades.
Fins que començava feien batxillerat o comerç, que es feia llavors. Llavors es feia batxillerat o comerç. Fins a aquesta edat també estàvem barrejats. No, la diferència d'edat potser era d'un parell d'anys, potser no més. però també estaven barrejats. I una mateixa professora feia totes les classes. Jo només he tingut, que encara viu, la senyoreta Aurora, que deu tenir... Bueno, està allà a la ratlla del centenar. I ella feia totes les classes de tot.
L'Ave Maria, hem dit abans que era públic.
Sí, de l'Ajuntament. Estàvem inclús... El local era de l'Ajuntament. Jo recordo que a vegades, tant en tant, sortíem a la plaça Barcelona a jugar, inclús hi anàvem per dintre de l'Ajuntament, i sortíem directament a la plaça Barcelona. Llavors, també, clar, i has de comptar que les classes, esclar, els més petits de 3 anys estaven allà, però després, com que a partir dels 7 anys, clar, coincidia que ja no hi anaves, doncs tampoc eren... Tampoc no hi havia molts crios, vull dir, eren poques edats de diferència. Devien ser 4, 5, 6 i... Però jo me'n recordo que quan vaig anar, jo el feig els anys a l'agost, i llavors, o sigui, el 56, jo vaig anar a les monges, que acabava de fer el 7, però jo sabia multiplicar i dividir per una xifra, eh? No pensis... I tinc una llibreta, un àlbum, amb una cal·ligrafia... Ens feia fer molta cal·ligrafia.
Sí.
Una llibreta blanca i una ratlla vermella amb una nena allà al mig. I llavors, bueno, havies de fer cal·ligrafia i si estava bé, passaves a l'altre número. I si no, continuaves la mateixa cal·ligrafia.
Ui, la cal·ligrafia. De fet, ve a ser com ara les escoles rurals, que també els nanos estan tots barrejats, sí, d'edats.
Perquè no hi ha tants nens.
Però encara que n'hi hagin, normalment estan totes les edats barrejades.
Tot junts.
I en el cas del Massip, Rosa, sí. Era privat?
Sí.
Era privat?
Sí.
I el tema religiós, hi havia educació religiosa en aquella època?
Sí, sí. Jo no, a l'escola del Massip crec que no, perquè o molt així de laic, perquè no recordo com a moltes escoles que venia un capellà dels jesuïtes,
sí,
que
exacte.
Moltes escoles, bueno, com que abans els jesuïtes hi havia... Era, bueno, on estudiaven tots els capellans, a moltes escoles venien, sí, al seminari.
Era el seminari, que hi havia quantitat. Sí. Però, bueno, jo no, perquè anava a les franciscanes i, esclar, allà ja teníem religió.
Sí.
Però a les escoles hi anaven, i a vegades anaven a missa, feien coses a la parròquia.
Sí, bueno, el primer de maig sempre...
Sí, feien, llavors anaven les escoles, les que eren privades.
El primer divendres de maig, era el primer divendres de cada mes, no recordo.
I llavors de públiques hi havia aquesta, que era de la infantil, i llavors hi havia... A veure, els que en dèiem els col·legis nous, el Marquès d'Estella es deia, que el que és avui l'escola Maragall...
Carrera Blanco era.
No.
Carrera Blanco va ser Pins del Vallès.
No, els col·legis nous. Bueno,
els col·legis nous era...
El passeig de Sant Magí.
Quasi bé que hi havia més de privades que de públiques.
Sí,
perquè de privades hi havia el Massip, hi havia l'Esqueta, hi havia la Serrano...
Les monges... I llavors van venir les monges franceses, que deien...
Per això que n'hi havia...
Les del Pinar.
Sí. Per això que n'hi havia més de privades que de públiques.
Sí, només hi havia...
Sí, els col·legis nous, que sempre s'ha dit.
Bueno, se sembla que eren el Col·legio Marquès d'Estella, es deia,
no
alguna cosa així.
Això sona molt antic, eh?
Sí. una mica sí.
Dolors, quants anys vas estar a l'Ave Maria, tu?
Penso que 8 anys.
8 anys? I... Recordes com va ser l'experiència d'aquests 8 anys allà, compartint amb els nens? Tu ara, per exemple, recordaries noms d'alumnes teus?
Sí.
Que coneguem...
M'estava ensenyant la fotografia,
ah, sí?
I n'hi ha alguns
sí.
diu, mira, aquest és el Cabanes, aquest és...
Aquí vas tenir d'alumne?
Ui, de molts, mig poble.
Mig poble?
I tant. Perquè és que ara a vegades te'ls trobo, sobretot també hi ha el Ramon Grau aquí, que a vegades amb la Maria, que vam ser tots els
Maria Païssa.
Aquí, la Maria Païssa, ens agafa aquí, que a vegades que ha estat en un lloc així, una assemblea o alguna cosa, i ens ve a saludar sempre. I si té la seva filla al costat, aquesta va ser la meva senyoreta. Aquesta va ser la meva senyoreta.
La primera, no?
Sí,
segurament.
Sí, sí, clar. Bueno,
clar, és que sigui, passa que sigui l'única escola que hi havia llavors, és
clar,
normal que
clar,
tots els nanos d'aquella edat...
No hi havia més que això, sí. Però mira, aquí també veus ja Frederic Cabanes. Aquella, com es deia, el Rodó.
Ai, sí.
Sí, Frederic Rodó també.
Frederic, sí.
Frederic també?
Sembla que sí.
Sí, Sala.
Sala,
Sala.
Sí.
I després, aquest és de la plaça del Molí, el...
L'Estapé.
I aquest era un Cardona, aquell de les bicicletes.
El Cardona, que
tenia les bicicletes. Sí, sí,
n'hi ha molts que conec,
sí, jo també moltíssims. Tinc una foto que hi ha un Cardona, perquè eren diversos germans, i l'Ignasi Cabanes, l'Ignasi, que ell és una mica més petit que jo.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, esclar, molta gent... Bueno, hi ha fotografies que sí que les conec, que, però hi ha altres que...
Sí, et saluden no, i t'ho diuen, i jo són ells els que diuen adéu, senyoreta, encara penso, oi, mare de Déu, però sí, sí, jo ara ja... Però sí, sí, és que t'ho diuen, que els fa gràcia que encara estiguis allà... Bellugant.
Bueno, que se'n recorden.
Sí, que se'n recorden.
Recordes si algun d'aquests alumnes que ara heu citat, ja de petits tu ja els veies que despuntaven per algun motiu?
No. No, no.
Són molt petits.
Eren no? petits i tots eren per un igual, tots pujaven molt macos i la veritat que eren un solete. Eren un solete perquè... aquella senyora també tenia, és que bueno, aquí tot això són, és obra de la senyora Felip, Josepa Felip, que ella amb un crit ho feia ballar tot. Vull dir que, saps? Era molt forta, és que home, era una senyora molt forta.
S'havia de tenir caràcter, no?, per controlar tota la canalla. Home,
I és que marxaven, amb 3 anys que els tenia allà, posa, o 4, marxaven, que doncs tot allò ho han agafat a base de la disciplina que tenia aquella senyora.
Bueno, escolta, jo recordo que quan ens raonàvem, perquè llavors de les lliçons ens feia, ens castigava fer la sardina.
Sí, castellats.
I la sardina consistia a estirada en una taula.
Sí, llavors,
sobre la taula.
Sí. Amb una taula a fer la sardina.
I això els nens els hi sentava fatal, una pena.
Bueno, hem de recordar que abans les sardines, recordeu aquelles caixes rodones de fusta?
Sí,
no sé si...
Pues una sardina d'aquelles estirades amb
una taula.
I a aquell nen no li agradava gaire posar-lo allà, perquè mirava els altres nens, oi, que em castiguen. I mira,
ja
s'hi estiradet, i a vegades s'hi adormien, eh? A vegades s'hi adormien. Això era un càstig que ella feia, perquè no els tocàvem, bueno, ni els pagàvem, res d'això. Però castigats a fer la sardina, i se'n recorden, sardina.
Sí. I ara que parleu de la sardina, a mi m'ha vingut a la memòria celebracions que es feien abans a les escoles.
Mm-hmm.
Jo recordo quan Carnaval i el
Carnaval,
dimecres de cendra...
No, no,
què celebràveu en aquella època a l'escola?
Jo no recordo.
Se sortia d'excursió fins a Can Borrell amb un arbre que hi havia allà gros, que és un roure o no sé què és, i semblava que te n'anessis a que sé on.
Jo el que recordo era de tant en tant, anàvem a la plaça Barcelona, i llavors també, no sé si devia ser el sany de la senyoreta que travessàvem la carretera i anàvem a el que ara és el pavelló esportiu.
El campo
del
tio Malo.
El camp del tio Malo anàvem a jugar.
Pagès, que deien el tio Malo perquè passaven crios i es veu que d'això, llavors els empaitava amb bastó.
Sí,
I anàvem allà al camp del tio Malo.
Que allà hi ha una figuera, que també tinc fotos per aquí, tots allà jugant.
Sí.
Era com a cosa extraordinària.
Sí, això era...
Perquè, clar, marxàvem del col·legi, travessàvem la carretera i anàvem cap allà al camp.
Era Torriera.
I si no, la sortida era a la plaça Barcelona a fer rotllanes, que també tinc fotos allà, rotllanes, així, tot de nens i nenes i les senyoretes.
Bueno, tu com que hi vas anar-hi més tard, però nosaltres no sortíem tant, eh?
Clar, perquè els patis, la majoria eren cases o torres particulars, vull dir, no era una construcció feta expressament perquè allò fos una escola. L'espai del pati, per exemple...
Perquè això també hi ha un col·legi, que també hi vaig estar, però després amb família, la Roquer, el carrer Villà.
Aquest és el de la
Jardín d'Infància.
Però això és també... És que abans de Massip es deia Roquer.
Sí, però
darrere hi ha un pati, jo hi havia anat allà.
Hi havia un pati.
Sí, però s'ha dit que el que diu ella, que no és que ho van fer per dir una escola.
No, si està
allò ja estava així, si està igual encara. Allò era una escola que... Bueno, hi havia un pati darrere, però llavors l'escola... la casa aquesta, aquí habitacions, doncs mira...
Sí, i a dalt també. Sí.
Eren classes. I ja
però és que no tenien en compte els patis, perquè després quan van fer l'edifici nou del Massip, que és després l'escola que vaig anar un cop...
El de la cantonada, Rosselló i Balloreix.
el pati és un pati que hi ha al carrer Rosselló, que ara em sembla que té sortida perquè...
És el Magnòlia.
Sí, és el Magnòlia ara, però és un pati petitíssim.
Sí.
Que no hi ha ni... Ara potser hi ha algun arbre, però no hi havia ni arbre. És un pati tancat així amb pisos amb un costat. Vull dir que no tenien massa en compte els jardins. Com el Pins que té...
Sí, has d'escoltar, per exemple, que els col·legis nous, que en diuen nous, aquells sí que tenien un pati perquè aquells els van fer ja després de la guerra devien
fer-los. Perquè els pisos del voltant no hi eren.
Per exemple, l'Esqueta i la Serrano no tenien pati. Aquest no res de
molt
pati.
Molt petit, l'Esqueta. Anaven a dalt de tot.
Hi havia dos patis, no?
No, però és que, a més ell vivien en allà.
Sí, clar.
O sigui, que vivien allà i tenia escola.
Sí.
I llavors
la
Serrano també, allà al carrer Vallès.
Sí, també igual.
Però allò era una casa.
Sí, i l'Esqueta igual, una casa.
Sí.
Per això que nosaltres... No teníem pati, però sortíem a la plaça Barcelona i teníem tota la plaça era per nosaltres.
Era el pati de l'escola.
Ens ho passàvem la mar de bé. Unes rotllanes de nens allà que no vegis.
Doncs com nosaltres avui, que hem passat una bona estona amb l'Àngels, la Dolors i la Rosa, aprofitant la memòria i l'experiència per recordar aquelles escoles del segle passat que ja ha plogut.
No ho diguis així, que
estem nosaltres aquí. Són del segle passat i encara hi som,
eh? Història, dona.
No, sí, però... Senyores, moltíssimes gràcies.
Oi, molt bé. Moltes gràcies a vostè de convidar-nos.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Bon dia.
Vinga, bon dia.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza patrocinen aquest espai.
Amb la proximitat de la Diada de Sant Jordi, volem aprofitar la secció de gastronomia per portar-vos alguns llibres, algunes recomanacions sobre aquesta temàtica. Són propostes del Nacho Ballesta, director de l'Agència de Comunicació de Foodtellers. Benvingut, Nacho.
Què tal, Carme, com estàs?
Molt bé. Tu esperant Sant Jordi per ampliar la biblioteca o
Fonamentalment. Exacte.
Bé, jo m'imagino que deus tenir una bona col·lecció, no?, de literatura relacionada amb la gastronomia, llibres per tot, perquè és un bon binomi.
Doncs sí, la veritat és que hi ha no únicament llibres de receptes que no sé ni quants en puc tenir de diferents tipologies de cuines i de països i del que vulguis, sinó també molt específics. O sigui, jo, entre d'altres coses, soc un malalt de les barbacoes, no? I de llibres de barbacoa i de com fer cuina amb foc, etcètera, etcètera, pues em puc tindre 8-10 tranquil·lament.
Anem a la selecció que ens has preparat per aquest Sant Jordi. També és una llista, podríem dir que eclèctica, no? Hi ha una mica de tot. I comencem amb una autora que a mi m'agrada especialment. De fet, el Sant Jordi passat crec que vaig comprar un dels seus llibres. I que torna amb un altre que es diu Cremo, de la Maria Nicolau.
Correcte. Sí, la Maria Nicolau, bueno, ha sigut un fenomen des de fa uns anys. Una persona que era fonamentalment era cuinera i a partir de la seva presència a xarxes pues, ha despuntat, no? I d'aquí pues, que ja està, no sé si aquest és el tercer llibre que presenta. El Cremo realment ja fa temps que està a les llibreries, però bueno, és el crit que talla l'aire, no?, a les cuines quan la cosa crema de debò, no?, una paraula d'urgència, de pell calenta, de foc viu, no?, i, bueno, jo crec que també és una crida a donar i a posicionar la nostra cuina, la cuina catalana, que ara hi ha un gran, gran, gran debat, que jo crec que és un tema que un altre dia en parlarem. Però parla d'això, no?, de la nostra cuina, d'un país que bull, i ella, pues, ganivet en mà, pues, cuina, observa, pensa, remena, no?, i si coneixeu a la Emma Albarcox, com la conec jo de Twitter, sabeu que és una persona, bueno, que és un cul inquiet i que no para, no?
Sí, no para. Sí. Mm. Són llibres molt especials, eh? No us espereu receptes en el estil clàssic, que no, d'això no en trobareu.
No, per mi no. Per això jo no hi soc. No.
Escolta, una altra de les propostes. No sóc un dels vostres.
Sí, aquest és una biografia de... Bueno, l'autor és el Marc Casanovas, que és un periodista especialitzat en gastronomia. El Marc és un bon amic i una persona molt, molt ben posicionada. Val molt la pena llegir-ho. És de l'editorial Ara Llibres i parla sobre l'Àlex Montiel, no? La vida de l'Àlex Montiel, que sempre ha sigut o va ser un cuiner fora de guió, un restaurant que va cremar molt, molt intensament i molt ràpid, i dintre d'un entorn de la nit barcelonina dels anys 80, 90, etcètera, etcètera, no? Amb aquest llibre trobem grans testimonis de, pues, com l'Adrià, el Santi Santamaria, que ja no hi és, no?, però també se'n parla d'ell, lògicament, i el Marc Casanova, pues, construeix un retrat molt, molt cru, sense sucre, podríem dir, ni reverències, i de l'infant terrible que realment era l'Àlex, no? O sigui, un llibre molt, molt recomanable, perquè és una època amb la qual hi havia el Bulli, hi havia el Santi Santa Maria amb el racó de Can Faves, no? Hi havia un molt, molt bullici, millors restaurants del món, com ara, per sort, pues, també continuem tinguent aquí a casa nostra, però també hi havia aquesta escena més punky, per dir-ho d'alguna manera, molt interessant, molt interessant.
Doncs anem per una altra de les recomanacions, La maldición de una casa de comidas.
El collado.
Quin bon títol, eh?
El collado.
De què va? Què explica?
Mira, El collado és un llibre del Carles Armengol. El Carles és un espècimen, és un tio molt, molt, molt cachondo, un tio que en sap molt de gastronomia, sap molt de música, sap molt de cultura, sap molt de moltes coses. I el Collado era el bar dels seus pares, era un bar de l'Hospitalet, amb el qual, pues, ell el descriu com a la vivència d'un nen que els seus pares tenien un bar a l'Hospitalet, repeteixo, però que per circumstàncies de la vida, pues els seus pares van decidir que hi anés al col·legi a la Bonanova, no? I llavors, doncs, clar, arribava del col·legi i el seu barri no tenia amics, no? Perquè els seus amics del col·le, pues, vivien on vivien. I, bueno, és molt curiós com ell, els seus amics, per dir-ho entre cometes, les seves vivències es centren amb les vivències del bar, no? I era un bar, pues, que trobaves de tot. Parlem dels anys 80, no? Un nano de 10, 12 anys... Pues allà trobaves absolutament de tot, no? Des de prostitutes, alcohòlics, borratxos, drogadictes, drogues... O sigui, és un tio que ha tingut una vivència molt, molt, molt bèstia. Té una forma d'escriure també molt, molt directa, molt punky, no? Si abans parlàvem del Marc Casanovas i la història de l'Àlex. Jo crec que és un llibre molt... molt dur, molt cru, però molt, molt simpàtic de llegir. Molt rius molt...
Doncs ja tenim dues històries, no? D'àmbits diferents i explicades de manera també diferent.
Sí.
Anem per una altra, Cuina catalana obligada?
Sí, per mi el llibre del Xesco Bueno, el que et deia abans, o sigui, ara hi ha el gran debat, no?, de la cuina catalana, on la tenim, com la posicionem, perquè diem sí al ramen i no diem sí a l'escudella, no?, entre moltes altres coses, aquests debats que es generen, per mi ja ho hem parlat moltes vegades, però té cabuda a tot, no? Però sí que és cert que la nostra cuina l'hem de reivindicar perquè tenim una de les millors cuines del món. Això està clar, per producte, etcètera, etcètera. I això és el que fa el Xesco, no? És un relat, ens parla de receptes, en parla d'on venen aquestes receptes mil·lenàries, de producte... Bueno, jo crec que pels amants de la gastronomia és molt, molt interessant.
Aquí, doncs, sí que trobem receptes.
Alguna
recepta.
Sí.
Molt bé, ara anem per una proposta que ja ens vas comentar en el seu moment, el Cinco Tintas, no? Parlant del pop.
Correcte, sí, l'editorial Cinco Tintas, bueno, a part de que fan unes edicions i unes tirades i uns llibres que estan maquetats, que són autèntiques obres d'art, jo aquí us recomano dos, en concret el Pulpo, que ja vam parlar l'altre dia, no?, que com bé dius, del Jean-Pierre Montanay. El pop és un producte que s'està posant com molt de moda també, no?, més enllà del Pulpo a feira que coneixem tots, etcètera. Però bueno, és un producte que tenim aquí a les nostres costes, encara que no ho sabem, perquè ho vinculem molt amb la part del Cantàbric, de Galícia, etc, i també per sort o per desgràcia del Marroc també, no? Però aquí també tenim molt de pop i tenim moltes maneres de cuinar-ho també, no? I jo crec que aquí és, bueno, també trobem receptes d'una manera diferent i ens porta a descobrir, pues, algo que tenim moltes vegades de davant quan anem a la peixateria i que no ens ho plantegem, no? I anem sempre una mica allò de sempre, no? Pues que és el llus, que sigui el rap, que és el llenguado, el que pot pagar 40 euros al quilo de brun llenguado, però bueno, sí, està bé.
Altres opcions de com fer el pop.
Exacte. El segon de Cinco Tintas és Els sabores d'Itàlia, que és una gran enciclopèdia, és un llibre pels amants de la cuina italiana. Jo sóc un devoto de la cuina italiana. Estic, com sabeu, vinculat al mecànic, entre d'altres projectes de cuina italiana. I ens parla de història, d'on prové la carbonara, per exemple, no? És una salsa que no prové d'Itàlia, sinó que genuïnament podríem dir que ve dels Estats Units, perquè era una salsa que preparaven els soldats quan estaven fent la reconquesta, diguéssim, no?, la Segona Guerra Mundial, quan passaven per Itàlia. Els kits que tenien de supervivència, d'alimentació, eren trossos de bacon i llet en pols, i ou també. Llavors, doncs, amb això... els hi donaven a la gent dels italians i amb això feien una salsa, que era la primera salsa carbonara, no? Sense nata, que quedi clar.
Una altra qüestió polèmica.
Exacte. Un dia també podem parlar. La següent editorial és Librux. Librux també, bueno, una edició brutal de llibres molt, molt interessants. Aquí us he posat un que em sembla molt interessant. Jo que sóc un... Jo tinc hort aquí, aquí al costat de Can Rovira, a la, com és, la rotonda aquesta gran, la plaça de l'oli o no sé què, no? Els horts comunitaris, sí, que hi ha aquí dalt, sí. I sóc un amant de l'horticultura i de la permacultura, i intento tindre un hort d'autoconsum en la medida de lo possible. Llavors aquest, bueno, em sembla un llibre molt, molt interessant, no? Com amb ganes fonamentalment, o sigui, al final no fa falta tindre un terreny, sinó que pues, amb uns testos i una mica d'espai a casa, pues podem començar a plantar cosetes, no? I, bueno, és una oda al cultiu i a la cuina de veritat, i, bueno, és un llibre que